a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 24 minuts, temps de família. Hem passat la Setmana Santa, ens tocarà un divendres també, que serà primer de maig, o sigui que i estàvem parlant del joc i del paper del joc i del paper fonamental del joc a la vida dels infants, com sempre des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I em sembla que ho podíem dir d'aquesta manera: jugar sense restriccions.
Ei, en quin sentit?
No vol dir estar jugant tot el dia sense fer res més.
Exacte.
Però
no,
és a dir,
no vol dir això.
No vol dir això, uh-huh. Però vol dir deixar anar la iniciativa, deixar anar la capacitat del nen o la nena per poder crear jocs, inventar-se'ls, sí. No haver de dependre d'un tercer per saber a què juga o a què deixa de jugar.
Exactament.
Sinó que tot formi part d'un creixement personal, d'una...
Bueno, el personal és la fantasia que es posa en joc, i sense... Clar, el límit del joc, el que plantejarien els pares, és no trenquis res.
És el límit més, els dos més habituals, sí.
Sí,
no prenguis mal i no trenquis res.
Exactament.
No sé en quin ordre, potser el primer no trenquis res.
És a dir, que a veure, els nanos tenen a part idees disbaratades, no? Volen agafar, jo què sé, la olla a pressió per fer i el pare diu la olla a pressió.
Ara ja no tant, però en l'època dels jocs de química, aquells jocs que venien, allò era que anys 60, perquè es feien tots els invents del món, des de tacar roba fins a explosionar alguna cosa determinada. Parlaves també de, no sé si dir-ho, de la fantasia, de la il·lusió. Estàvem parlant de la guerra, dels jocs de guerra, de jugar,
sí.
De jugar a la guerra, o d'una manera o d'una altra, però abans d'arribar-hi, hi ha nens més fantasiosos que altres?
Oh, i tant.
Sí.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Hi ha nens o nenes que generen en el...
Bueno, que la fantasia és un recurs, és una ocupa un lloc important en el cap dels infants, i diríem que també a través de la fantasia es va coneixent la realitat, no? I també intenten representar la realitat, jugar amb coses de la realitat, uh-huh. Per intentar comprendre-les, apropiar-se, saber què són. No només els nens tenen fantasies, eh?
Sí.
O sigui, els adults també.
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 Però
sí, sí.
Una fantasia seria, per exemple, que el nen agafi una piloteta, una bola, i digui: mira, aquí tinc una nau especial.
Sí.
Això és fantasia.
Això, o seu a sobre d'una pedra i diu que és Mowgli, el niño de la selva, i que ara està a Malaya.
Això és fantasejar, eh?
Això és fantasejar, és crear un món imaginari que té un guió, normalment, un guió,
sí.
És com una pel·li.
Sí.
Et fas la teva pel·li.
Això què explica del nen o la nena, des del punt de vista del professional? Un nen que és capaç de fantasejar, de crear aquests mons, què vol?
Que parla molt bé d'aquell nen o d'aquella nena.
Sí?
És una capacitat perquè hi ha un guany de satisfacció en tot això. Això és gratificant. És a dir,
són moments feliços. Sí.
Esclar, són moments feliços. Són maneres també de sobreportar la realitat, que ella està o ell està en Malaya sent Mowgli,
sí,
i en
sí.
Realitat mai surten de vacances o no surten del poble mai.
Això és innat?
Jo diria que no. O sigui, que alguna cosa vindrà allà de fàbrica, però no és el més determinant. No, o sigui, la fantasia d'alguna manera també s'alimenta.
Ho dic perquè a vegades ho exagero, eh? Sí. Però que pots trobar famílies que diuen no, nosaltres a casa no d'allò, però escolta'm, el nen és un pallasso, és un tete, està tot el dia que d'allò sempre somia truites tot el dia.
Bueno, a veure, pallasso i fantasiós no és el mateix.
Vinga.
El pallasso el que vol és fer gràcia.
Sí.
No? I que en realitat el que vol és caure en gràcia més. Però ja diu la dita, diu no, no és el mateix.
Sí, caure en gràcia que ser graciós.
Exactament. S'està divertint, en principi, també, o sigui, sí que pot ser divertit, però les fantasies... a veure, somiem desperts.
És que ara no, per aquí. Sí. No totes les fantasies s'expressen, sinó que n'hi ha moltes que...
Bueno, als adults els hi costa molt de reconèixer les seves fantasies. I les tenim, i les fem, i tenen una funció. No? Bueno, això quan parlen de visualitzacions...
Sí.
Bueno, pues de vegades...
Són fantasies. Sí,
són fantasies,
està clar.
Senzillament. No? Em visualitzo sent milionari, dic, sí. Visualitza't.
És una forma de què? De desconnectar, de lleugerir càrrega emocional, de...
A veure, és una forma de representar coses, de simbolitzar. És un llenguatge, d'alguna manera, llenguatge fantasiós. És molt el llenguatge infantil. Justament la discriminació entre lo fantasiós i la realitat triga a venir. Aha. És a dir,
respon a alguna cosa que volem ser o no?
Per exemple, la fantasia està molt tintada del desig.
Del desig, clar, em veig amb una casa, amb una piscina, que no sé què.
És exactament.
El que acabes de...
Però de vegades també pot ser em veig pobrissó i deixat de la mà de Déu, no? Però que també és una expressió,
sí,
també
sí,
és expressió d'un afany.
Però en general ho vinculem molt a coses d'aquelles que ens agradaria molt i no.
Exacte.
I no a una illa deserta i estaríem una pa, tal
sí,
i qual.
Sí.
I si pogués no treballaria i tal, i m'imagino que no sé què.
És com les pel·lícules i els llibres. Amb qui t'identifiques? Amb l'heroi, no t'identificaràs amb el...
Per tant, en registres diferents, tots... fantasegem durant la vida.
Sí.
I petits, grans, avis,
sí.
Nets, tothom.
A veure, els nens particularment i copiosament i de forma molt abundant. I han de... A veure, clar, un adult es pot quedar davant de l'ordinador somiant que va... No, pensar que bé que estaria... De vegades no és una expressió, no, que... Ai, que guai seria, no? Estar en un resort a Bahamas...
Sí.
I és, bueno, és una forma de fantasia, d'imaginar i d'evasió. Té també un punt d'evasió. Ja no està davant de l'ordinador, està allà, que si va a Bahamas,
sí.
No? Però són, diríem, en principi, la fantasia és una cosa constructiva, és a dir, no com tot, fins i tot l'aigua pot ser mortal.
Sí,
no?
Sí.
Si en prens massa...
És a dir, no es tracta de parlar totes les hores del dia d'algú que està permanentment en una altra dimensió,
sí,
no?
Sí. De vegades, o sigui, té molts components i té moltes finalitats possibles, no? Per exemple, hi ha nens i nenes pels quals la fantasia és un refugi. S'estan refugiant, és una evasió de la realitat. Clar, aquí hi ha la funció...
Entenc que d'una realitat que no sempre deu ser massa bona...
Bueno, com que et facin aprendre a llegir i escriure i els numerets i tot...
D'acord.
És horrible això, no? És avorridíssim. No, m'avorreixo. I... Quina és l'expectativa? Que tu passis bomba fent numerets? Igual,
mira,
no?
M'ho has posat molt bé ara, faig una derivada que segurament té molta relació amb episodis que han viscut pares. Aquells pares que diuen, escolta, matemàtiques, números i d'allò, és un horror, això no va ni amb rodes, i en canvi quan es tracta de dibuixar, quan es tracta de tot allò que forma part d'allò que en diuen de tasques creatives, el nen o la nena va com està en el seu...
Sí.
Això té un vincle amb amb aquest món de creació de...
I tant
que sí.
I tant, o sigui, el dibuix és
una expressió de...
És una expressió, és una materialització, és una representació. El dibuix ajuda moltíssim també a elaborar coses, a processar. No, un nano que dibuixa, hi ha nanos, per exemple, que dibuixen molt. I veus...
Per això t'ho dic.
Sí, que... però que veus que ho necessita. Necessita dibuixar, perquè és un moment de recolliment, també. No? Estàs per lo teu.
Sí. És interessant això, perquè dius, es necessita dibuixar, i en canvi difícilment suposo que escoltaríem un especialista que digui, mira, necessita fer números, fer operacions matemàtiques, o necessites... En el sentit de necessitat vital, eh?
Clar, no, però aquesta és una necessitat de la realitat. És a dir, la realitat t'ho planteja, diríem, i no hi ha manera de ser analfabet. No? Ara no,
sí.
No pots no
ser. Ho exagerem, eh? Perquè evidentment tots hem d'aprendre números i hem d'aprendre a llegir.
Sí.
Però el cas del dibuix, què vols dir? Que ve d'una altra...
Clar, el dibuix...
Ve d'una altra font.
Exactament. El dibuix, a més, té etapes. No? Vull dir, al començament, el nen fa un gargot i tu li preguntes què ha fet, i et dius una ciutat on hi ha cotxes, i tu veus dues ratlles i dius... Bueno, és el que se'n diu això, el realisme fortuit. No? Volen fer coincidir alguna cosa perquè representi alguna cosa.
Sí.
Però això va a més. Cada vegada la intenció té també a nivell emocional molts, no? I de personalitat, és a dir, suportar la frustració, no? De que no et surti com tu vols. Bueno, hi ha molts nens que per això no volen dibuixar.
Jo dibuixo fatal. Ara anava per aquí, per l'altre costat, pels nens i nenes que no volen dibuixar, perquè allò de no em surt o no...
Sí, no em surt...
Això també vol dir alguna cosa?
I tant.
Què vol dir?
Home, que suporta molt malament el que no li surt bé, no? Que diríem que l'assaig-error és la forma que tenim d'aprenentatge i de fer ciència. Vull dir que... i t'has de poder conformar. Dius, bueno, no està tan bé com jo voldria.
Anem a exagerar una mica. És que alguns pares pensaran, mira, que el nen no sàpiga dibuixar no serà cap drama. El drama seria que no sabés matemàtiques.
Bueno, segurament que hi ha prioritats i que estem en un moment en què la qüestió productiva és molt important. Inclús si l'has d'apuntar alguna cosa, apunta a la informàtica, no l'apuntis a teatre, per exemple, que no... I és l'era digital...
Sí, té una lògica tot, eh? Però...
Té una lògica i introdueix una exacerbació d'una lògica productiva que fa que tot el que no estigui encaminat o a fer diners, o a fer currículum, o a fer... No té cabuda, no? És a dir, però clar,
com si no tingués, carreguem... com si no tingués un valor, eh?
Com si no tingués un valor, com si i una significació i una importància i una complementació, és a dir, si no que haurien de ser tots matemàtics i físics, mm-hmm. No?
Pues, però tornem allò, tu estàs parlant de valors intangibles d'alguna manera,
sí,
eh?
Sí. Efectivament, home, que el nano dibuixant s'ho passi bé, però fixa't, no? Davant de tot el món digital, un nano que dibuixa...
Això és una joia.
És una joia, i és una joia per aquell nano. No? Per exemple, hi ha... l'altre dia em va dir que em va encantar, no? Un jove de 15 anys,
sí.
Que és lector, però bueno, un tipus de coses, d'espies, i li agrada llegir. I em diu, no és increïble a la velocitat que el cervell és capaç d'escenificar això que estic llegint?
Això t'ho va dir un noi de 15 anys.
Boníssim, boníssim, genial.
Bé, i té raó.
Té tota la raó del món. O sigui,
perquè estem dibuixant, cada dia dibuixem.
Bueno, exactament, sí, produïm.
En el nostre cervell produïm imatges.
Produïm imatges, un munt d'imatges. I justament la lectura, una lectura sense imatges, no cap lectura.
Sí, sí,
no
exacte.
Estan entrant en la història.
Associem...
Clar, necessitem creem, formar part. I cadascú crea la seva. En els videojocs les imatges venen totes creades. tu no crees res, tindràs l'opció de triar entre la A, la B i la C, personalitzar amb aquests... i ja està. És a dir, que el món del dibuix i de la representació mental, és que aquí són representacions mentals, fa molt a la possibilitat simbòlica, no? de representar coses de modo absolutament personal. Els nens, per exemple...
És a dir, aquí hi ha el valor, no en què el dibuix estigui més ben fet o més mal fet, sinó en la capacitat que té el dibuix de representar
el que l'inquieta, el que desitja, el que intenta entendre,
de cada nen o cada
el que
nen.
Li fa goig...
Per tant, això no és una competició dels nens que dibuixen millor i els que dibuixen...
Molts ho volen convertir en això.
Però no és això, eh?
No és això.
Aquí l'importància és el que representa aquell nen o nena dibuixant.
Sí, i el que diu.
I el que diu a través del dibuix. I
no només a través del dibuix.
El que diu sobre el dibuix.
Sobre el dibuix, sí. Sí, no, a part... Hi ha nens que et diuen... I dius, bueno, què tal, com va? Dius, espera, que no ha acabat. Dic, vale. T'espera. Quan acaba t'explica, és clar que estan tots els elements del dibuix i et pot explicar ara la història que hi ha darrere.
Ara anava per aquí. Tot dibuix, o millor final d'un dibuix, és el diàleg amb els pares sobre què hi ha allà?
Sí, clar. Sí, i com és, i qui és aquest? Bueno, efectivament, aquest diàleg és interès, és curiositat.
És a dir, aquella
no?
pregunta tan simple de què has dibuixat?
Sí.
Sí, explica-m'ho.
Sí. I de vegades els nens diuen, bueno, què veus? No, com diem, m'he matat aquí a dibuixar, m'estàs preguntant tot. A veure, tu què veus? No, ja veig que aquí hi ha un que vola. No, si no vola. L'entitat ha sortit d'aquest canó i t'explica va el seu dibuix. I és una història. I què ens trobem ara? Justament la dificultat que hi ha per fer històries, diríem, perquè té que veure molt també amb les conversacions. Mira, hi ha una expressió que a mi m'encanta. No? Si un li diu a l'altre, bueno, no et vaig explicar... Diu, sí, no, si aquest cuento...
Ja me'l conec.
Ja me l'havies fet. O quan un va d'allò familiar i diu, explica-li el cuento aquell de la...
Sí, sí.
I és un cuento, però què expliques? Expliques la teva vida...
A part que tenim excepcions al cuento, quan els pares diuen, sí, aquest cuento ja me'l conec jo.
Sí. No, però de contar en el sentit que és una narrativa...
És una narrativa que ha sortit d'aquell nen o d'aquella nena.
És una construcció...
Personal, indivisible, particular.
I que ordena normalment una experiència, algú viscut, i que té... és el més humà que tenim, no? És justament historificar, fer històries.
Vinga, dues coses a partir d'aquí. Primera, a través del dibuix, els pares, l'entorn d'aquell nen o nena, pot saber si hi ha alguna cosa que va malament, també?
Poden passar coses que cridin l'atenció. Sí. Si un nen sempre està dibuixant i que acaba tota la fulla trencada cada vegada i tots són negres, dius, bueno, és cridaner. El més gruixut és cridaner. O nanos que van dibuixant una cosa que necessites una lupa per veure-ho, perquè tot és mini.
Tot és mini.
Sí. I per al treball, o sigui, fixa't, el treball psicoterapèutic, com a mínim des de la psicoanàlisi, el dibuix és fonamental. O sigui, inclús la sèrie,
com a forma d'expressió,
tu pots
saber si hi ha coses per aquí que es mouen.
Tu veus coses. Sí,
tu
sí,
veus
sí,
coses.
Sí, per exemple, mira, un nano et fa un dibuix i tenia 6 anys, no?
Sí.
I fa un dibuix com de fenòmens meteorològics, volcans, tsunamis, i fa com una espècie de còdic que representa cada un dels fenòmens, saps? Com si fos un...
Com uns grafismes, una...
Sí, d'acord. Sí, com un grafisme, saps com tens a l'aeroport, ell com si fos, feia senyals de cada... Volcans submarins, tormentes de sorra, bueno, una cosa allò, huracà. Dius, ostres, següent dibuix? Diu, què faig? i mira i veu la goma i aleshores dibuixa la goma, un llapis, una cosa, és a dir, zero fantasia, sí, eh? una espècie de foto.
Sí, un bodegó.
No, no, això perquè no era l'element desperdigats sí, sí, allà. I dues figures humanes. Figures humanes, un desastre. O sigui, li sortia una ratlla del melic amb dues coses al cantó que figurava que eren els braços. Amb una cosa absolutament infantil, primària. I, bueno, i aquest nano està mostrant la seva cosa dissociada.
D'acord.
No? Per una banda, pot ser un nano que té vocabulari, té llenguatge, i per l'altra, davant de situacions, davant de conflictes, es refugia en una cosa infantiloide.
Segurament no cal ni dir-ho, perquè totes les cases molt probablement ho fan, com a mínim fins a una determinada edat. És bonic guardar els dibuixos.
I tant. Jo crec que el que no els guardi s'arrepentirà. Dic perquè...
No cal tots, ni de tot. Però...
Exactament, no tots, no tots.
Però aquest testimoni dels dibuixos,
exactament,
que
sí,
no
sí.
Repetirà mai més.
Exacte, és com si com guardar les fotos, no? De quan tenia 4 anys, de quan tenia 7...
Sí. No repetirà mai més això que està passant
no,
en el dibuix,
no,
quan tenim...
Ni tindran la mateixa funció, ni la mateixa passió, a no ser que ja entri en una cosa més tècnica.
Sí, sí.
Però diríem, però com... La llibertat que té un nen d'expressar-se com vulgui en el dibuix. No? L'adult no en té tanta.
Està clar que no.
No en té tanta, ja va més restringit.
I torno al principi. Dibuixar i jugar o no exactament?
Dibuixar és entreteniment, dibuixar té alguna cosa de joc, té alguna cosa lúdic.
T'ho poso en aquest sentit per si algú pot dir, Roman, mira, és que totes les tardes és que dibuixa i no juga.
No, no, com dit, és absolutament equivalent.
És absolutament equivalent,
sí,
eh?
Sí.
És a dir, que ningú no s'espanti si està entusiasmat
no,
pel fet
però,
de...
Però passa molt poc, eh?
Passa molt poc, això, eh? Mm,
sí, el mateix que... No és exactament el mateix, però quan un nano, un nen, una nena, llegeix molt. I està tot el dia llegint.
Ja.
No, el problema és com tot. Si fas només una cosa, t'estàs deixant de fer d'altres.
Sí,
no
sí.
És que tingui malament la cosa
no,
en
no,
si.
No, no, no.
Però, clar, a més de dibuixar...
Tu t'estàs referint a que no podem deixar el dibuix de banda.
En la infància segur que no, que s'ha de el dibuix, la pintura, el pintar,
l'expressió plàstica.
L'expressió plàstica. És tot això, pel cos, per la psicomotricitat, és fonamental. No és el mateix fer un pinta no sé què en la pantalla... que agafar una carpeta i posar-se a colorejar, a pintar, a fer...
No hi ha substitut possible a l'expressió plàstica, a la manualitat.
A veure, que hi ha una... O sigui, que el cos juga un paper i el cos necessita un entrenament. Mira, l'altre dia et deia un nen, noi, no? Que ja va a un d'aquests concursos de matemàtiques, no sé què, però i com pot ser que no et sàpigues les taules de multiplicar? Perquè ell t'ho diu, que no se la sap. Diu, i per què fer? Dic, home, vas al concurs... No, nosaltres fem una calculadora. Aleshores, clar, vés a dir-li per què serveix les taules de multiplicar i té tota la raó del món. Que és un rudiment que ha quedat de l'educació.
Sí, sí, que apreníem d'una determinada manera.
I tenia una funció. O sigui, per què t'havies de saber les taules
de multiplicar?
Perquè fos un automatisme, de manera que quan fas càlculs no hagis d'estar pensant 7 per 8 són 7 vegades 8. No, et surt
automàticament.
Automàtic. No? 7 per 8, 56.
Sí.
Pam. I aquest automatisme just tenia una funció.
Sí, sí,
el
càlcul mental.
No només el càlcul mental, sinó el càlcul en si.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Però si ja no calcules, si ja no ho fas, doncs està molt bé, ell és molt bon matemàtic i no se sap la taula, i no li importa. Ni li importa ni li veu la utilitat.
Sí, sí, sí.
Però és que té raó, no, per ell no té cap utilitat. Amb la psicomotricitat és una mica el mateix. L'ordinador, si només escrivim a l'ordinador,
sí, està clar.
Estem perdent una habilitat, o sigui, la coordinació que fa falta, no? per escriure, per fer el traç,
per situar-lo en el paper d'una manera coherent.
I fixa't que d'alguna manera, ara pensava, m'ha vingut com...
Anava a dir, doncs està perdut, això,
Bueno, si no fem res, sí. Si no fem res, està irremediablement perdut. Per això és tan important que els pares tinguin una posició de força, una posició activa i militant respecte a les restriccions de l'ús dels dispositius. Perquè no és només tot el que passa quan estan en els dispositius, sinó tot el que deixen de fer per estar allà. Justament el cos en els dispositius no juga cap paper. Una cosa en la infància en la que el joc no jugui cap paper és una atrofia, va contra natura. Bueno, a veure, ja sabem que la tecnologia
està clar.
No és natural, no? Però mai ens havíem trobat que una revolució tecnològica tingués efectes tan nocius, no? O riscs tan grans per les coses més humanes, per les més característiques, justament la capacitat d'explicar coses,
per les que han format part de la història de la humanitat des de gairebé el seu origen.
T'anava a dir-ho dels pictògrafs.
Sí.
No? Són dibuixos, coses que han quedat a la pedra, alguns, que tenen 15.000 anys, 30.000 anys.
Sí. Allò que va ensenyar aquell nen tenia el seu origen fa milers d'anys enrere.
Però que és justament el que ens allunya del món animal, no? És a dir, que ja no és només la realitat i el que són les coses, sinó com ens les representem. I en aquesta representació, per exemple, les coses animistes, ells representaven, per exemple, escenes de caça, que era una manera també d'invocar a les preses, o sigui, que vinguessin, que tornessin. No? Com retroomenatge, bueno, que té funcions fantasioses, ells no pensaven que eren fantasioses, ells eren un poder, no?, que volien tenir sobre la realitat, és a dir, un domini de la realitat, clar, és absolutament fantasiós. El nen petit fa el mateix, pretén tenir un domini fantasiós sobre la realitat, no? Si faig això, aleshores... Clar, i això és el que va, a mesura que va creixent i va incorporant coses, va trobant que la realitat no respon a la seva fantasia.
Llegir, escriure,
dibuixar,
fer manualitats, a més de les pantalles.
Això és el propi de la infància, a més les pantalles, però no és a més de les pantalles allò, sinó és allò i a
I
més
les pantalles. Queda clar? Roman, gràcies, fins a propera.
A vosaltres.